a Empresa Telatrama Gürtel.
Aviam, és una dada, també. Sí. No, no hi ha... Sí. És una dada que pots posar en un titular. No passa res. Escolta, més val dir quatre tonteries com fa Cayetana Álvarez de Toledo.
És lo que hizo tras la confesión de Aldama. Lo llamó gente de la tía. Qué tío. Y qué torpe.
Tia,
que tia, però estan passant
coses estranyes. És una maga de les paraules.
Hi ha coses estranyes al Congrés.
Fantasmes per tot arreu, fantasmes de totes menes, fantasmes sense llençol.
Tenim ministres confusos com Margarita Robles.
No sé quién ha hecho ese vídeo, sí sé quién ha hecho ese vídeo, precisamente.
No hi ha tall, no hi ha edició aquí. Ho va dir tal qual, no sé, sí sé. Ministres que són incapaços d'acabar les intervencions.
El senyor Mazón. Y le digo, no falló, evidentemente, el día 29... Perdón.
Ahí, bon pollastre, el Dan Marlaska, i un cap de l'oposició que primer s'embolica i després fa por, eh?
¿Sabe a quién puede creer usted? ¿Sabe quién le crea usted en España? Nadie.
Aquest nadie? A mi me'l diuen una cambra fosca. No, i fica'l una mica més lent.
Nadie.
Fa molta por, però a Feijó a vegades li passa que es queda a mitges, a vegades per incapacitat, a vegades perquè li tallen el micròfon.
En la política, eh?
Però, sí, en la resta de coses no ho sabem. Atenció a això, perquè quan ho escoltes no sembla
saber,
que l'hagin tallat. Si és que ara m'hem brancat en coses que tampoc... No cal.
I què?
No cal. Bueno, que quan escoltes que li tallen el micròfon, sembla que li hagi agafat alguna cosa.
Y hace bien. Me da la sensación que s'ocupa...
Ai, pobre.
Però a mi l'aplaudeixen, perquè per ser diputat s'ha d'aplaudir, no s'ha de tenir criteri, i en això d'aplaudir i de celebrar, els del PP són els millors.
Señorías, Rivera no es digna de representar a España ni dentro ni fuera.
Bravo!
Pues bravo. I què més diuen la xarxa, Joel?
Doncs mira, Ricard, jo avui venia a portar-te uns talls del tal Vito Quiles, te'n recordes el reporter Faig aquell, i la seva trobada amb el David Broncano en un nou episodi d'una guerra mediàtica, Ricard, que a mi me queda muy lejos. I llavors m'he adonat que avui és l'aniversari del Barça i que no li estava dedicant uns bons àudios, i llavors he pensat que, escolta'm...
Això no pot ser.
Bueno, és que m'he espantat i tot, eh? He sortit al balcó i he cridat molt fort.
És gravíssim.
De l'ensurt, Ricard, gairebé se'm passa per alt. El fet de que avui l'aniversari del Barça, jo és que no m'ho podia perdonar, i ja et pots imaginar on vaig acabar, Ricard.
Vaig anar als serveis metges.
Clar, és que a mi el Barça m'ha donat moltes coses, moltes alegries, m'ha donat penes també, m'ha donat amics, i en definitiva m'ha donat molts records que, bueno, doncs d'alguna manera...
Però són moments inolvidables, no?
La veritat que sí, perquè jo sempre he tingut la sensació que el Barça és diferent, Ricard. El Barça té un relat, una història... Una idiosincràsia, no sé, tinc la sensació...
Que el Barça és algo més que un club.
És tan més que un club, és tan més que un club que alguna vegada, quan he pensat en Barcelona, que també és la meva ciutat, la ciutat més referit a ella com a...
Aquesta ciutat que porta el nom del nostre club.
Quan penso en què és el que més m'agrada de ser del Barça, Ricard, el fet diferencial, allò que em fa sentir més orgullós de ser culer, el primer que em ve al cap jo diria que és això.
No es prenen les decisions a través de Washington. El Futbol Club Barcelona és dels socis i vosaltres, socis, teniu que defensar la institució que més vulgueu.
Això és així. I una altra cosa que penso del Barça és que ha de ser, perdona'm que ho digui, l'exèrcit simbòlic i desarmat de Catalunya. Però, clar, això és barrejar política i futbol, i llavors, clar...
Si això ho dic a la massa social, es dirà que som uns subnormals.
El Barça m'ha ensenyat moltíssimes coses, companys, però si hagués de destacar-ne una només, que m'ha servit també per la vida, diria que...
Cuando hay una calidad, el proyecto es l'único que nos llevará al final.
Ser del Barça és una cosa curiosa, perquè idolatres jugadors, pateixes per ells, si es fan mal, és com si te'l fessin a tu, i llavors hi ha un moment que dius, un moment, m'estic preocupant pel milionari aquest, penses en això i t'adones que, clar...
Comido caviar cada dia, cotxes de lujo, i jo, pues, con taxis i arengades.
Taxis i arengades. Bueno, Ricard, jo només volia venir aquí a fer una mica d'homenatge al Barça, i molt em temo que, clar...
Al final el resultat ha sigut catastròfic.
Però en tot cas, almenys en el meu cas, amb això de ser culer, almenys jo, si em permeteu...
Tinc que dir que al final arribes a la conclusió que m'ho he passat molt bé.
I ara sé que deixa'm acomiadar-me amb una petició, un missatge directe a l'estament arbitral, perquè durant tota la nostra història sempre hem tingut problemes amb l'estament arbitral, sí. I jo et vull dir una cosa a tu, estament arbitral.
Només et demano una cosa, per favor, que no alteris la competició.
Us parla l'home del temps.
Dani Ramírez, l'home del temps. Què tal? Bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Ricard, i a tothom, què feu?
Doncs mira, aquí celebrant l'aniversari del Barça. 125 anys, mira, no es fan cada dia.
No, i ara. El que passa és que a nivell meteorològic jo no sé què celebrar. Vull dir...
Clar,
demà dies... Sant Andreu.
Ah, sí que Sant Andreu demà.
Demà Sant Andreu, que és festa major allà on doncs Sant Andreu mana. I a més a més, aquella dita, no?, que per Sant Andreu... pluja, neu o fred molt greu? Doncs mira, demà ni pluja ni neu.
Vaja.
Ni fred molt greu. És a dir, que ja aquestes dites populars, aquests refrans...
Les hem de revisar ja, no?
Això del canvi climàtic i el que està passant darrerament, escolta'm, potser ja han caducat. Però bé, avui fa una mica de fred, sí, mira... A Girona, els afores han baixat a gairebé mig grau sota zero. Lleida amb boira, allà sí que fa fred, 5 graus positius. Tarragona entre 7 i 12, segons el barri. Clar, són ciutats molt grans. Barcelona passa el mateix. Entre 9 i 12. Al centre, 12, i cap al barri del Besòs, Bon Pastor, etc., han arribat als 8 i mig o 9. I altres temperatures, doncs mira, Vic, 0 graus, Olost, el Lluçanès, 1 sota 0... A l'aeròdrom de Das, 5 sota 0, però a la vila de Das, 1 positiu. Viella, 4, o 2 sota 0 Prades. Tot això, comento moltes dades, perquè si mirem el cel i mirem els mapes,
sí, sí,
doncs tot continua d'aquest cel radiant, perquè, clar, de nit, matinada, ens hem d'abrigar. Fa una mica de fred. A Lleida, tot el dia amb la boira. Quan diem Lleida, ens referim a tot el Pla de Lleida, La Noguera, les Garrigues, Urgell, Pla d'Urgell... també la franja de Ponent. I després de dia, amb aquest sol que fa, en general, doncs la temperatura puja cap a 15-18, hi ha llocs de 20, i s'està bé al migdia. Això continua el cap de setmana, i hi ha un petit front, alguna nevadeta, alguna pluja, poca cosa dilluns a la nit, dimarts, poca cosa tot plegat.
Gràcies, Dani. Una abraçada. Bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
I pel que fa a la mobilitat, Aina Ostrell.
Bon dia. Més enllà de la vaga d'autobusos que ja us hem estat explicant avui des de Vic i Barcelona, el Regional Express de Lleida Pirineus, que hauria d'haver arribat a Barcelona a 8:45, ho farà cap a les 9:10, 40 minuts tard. També 20 minuts de demora al tren de la RG1 entre Figueres i Barcelona, que arribarà a Sants a les 9, ara d'haver arribat a les 9 en punt. I acabem a l'aeroport. El vol que passa a Sao Paulo de l'ATAM Airlines d'un quart d'una del migdia està reprogramat per 3 hores i mitja més tard, a 3:45 de la tarda.
I ho rematem també amb el trànsit. Equip viari, Cèlia Quintana. Què tal? Bon dia, bona hora.
Bon dia. Bé, a aquesta hora el més complicat, Ricard, que es trobaran els oients i es troben a la carretera, són 7 quilòmetres de congestió a la C58 del tot aturats de Terrassa a Sant Quirze, sentit cap a Barcelona, per una col·lisió múltiple amb dues motos, una furgoneta i un turisme implicats. Hi ha dos carrils tallats, un per circular, afecta l'accés des de la Ronda Oest de Sabadell i també la comarcal 14-13 antiga Sant Quirze, amb vehicles també amb retenció compacta.
Ara són les 9 i 8, de seguida començarà la tertúlia avui especial del Matí de Catalunya Ràdio per celebrar aquests 125 anys del Barça, amb Carme Lloberes, amb Antoni Bassas, amb Joel Díaz i Laia Tudel. Però abans, Sandro Rossell, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Joan Gaspar, bon dia.
Hola, bon dia.
I de seguida també Josep Maria Bartomeu, que està aterrant just en l'avió i ara quan aterri ens atendrà. Què significa el Barça per Catalunya, Sandro?
Per Catalunya significa moltíssim. No deixa de ser un dels pilars més importants institucionals del país i una altaveu enorme del que són els valors del Barça, entre els quals, òbviament, està el catalanisme arreu del món. Mm.
Joan.
Bueno, és que el senyor Rossell va dir tan bé que no tinc que afegir res més que el que ha dit ell.
Clar, vosaltres...
Ara la pròxima pregunta la fas primer a mi i després amb ell.
Val.
Perquè si no estaré dient-li que el que diu el senyor Rossell estic d'acord. Perquè és que ha dit exactament el mateix que hagués dit jo.
Doncs t'ho preguntaré d'una altra manera a veure si em pots aportar alguna cosa més. Mira, avui celebrem 125 anys. No sé, Joan, com definiries, és a dir, què creus que celebrem en aquests 125 anys del Barça?
Bueno, ens trobem 125 anys, que són molts, no? I com ha dit el senyor Rossell molt bé, 125 anys de tot, com una família d'alegries, de patiments, de moments eufòrics, de moments més tristos, preocupants. Si analitzem, i avui ho passeu amb molts mitjans, tota la història, pues, amb molt orgull, no?, en aquest sentit. Jo em sento molt orgullós. Aquest dematí... i felicitat a tots els meus fills, tots els fills del Barça, com a demostració de que avui ells tenen que ser conscients que és un dia molt important per al Barça i, com ha dit molt bé el president Rossell, per Catalunya, no? I, per tant, jo sóc tio feliç avui. Vull dir, és el meu compleany i el de milions de culers i, sobretot, de milers de socis del Barça.
És un club o una història d'un club que no s'ha entès fins ara sense els socis. Creieu que sempre serà així, això, Sandro?
Espero que sí. Espero que no deixem de ser una associació, un grup de famílies. Al final, el Barça, sí, és veritat que som 150.000 socis, crec ara. No sé exactament com està el número de socis, però crec que por ahí deu estar. Però sempre diem que no és que siguem 150.000 socis, som 30.000 o 40.000 famílies. I això és el que fa diferent, enorme, gran, sentimental. Espero que sí. A vegades llegim notícies que et preocupen una mica, però suposo que tot això es redreçarà i que seguirà sent propietat de tots nosaltres, espero.
Que la pregunta si és sostenible o no el model actual, diguéssim, amb com està avançant el món del futbol a nivell mundial, no, Joan?
Totalment. I, a més, l'experiència demostra que el nostre model, és veritat que és davant dels milers de clubs que tots són SAs, però és el millor, el més sentimental, que és molt el que som els catalans, no? Jo estic segur que no. Bueno, jo, des logo, espero i confio que jo en vida no veuré mai el Barça que no sigui una societat de tots els socis, no? Esportiva. El futur no ho sé, perquè jo no hi sé i no patiré si no fos així. Però veig que els meus fills i els meus nets i els meus bisnets, quan es parla del Barça, el veuen igual que jo. Per tant, jo confio que el Barça seguirà sent així, a pesar de que, torno a repetir, ens hem quedat pràcticament sols, no?, davant de la quantitat de clubs que, propietats de fondos, d'estats, de persones milionàries que poden... Però resultats que també veiem negatius, no? Clubs que estan tenint molts problemes perquè hi ha la gent que es cansa. Nosaltres no ens cansarem mai. Els 150.000 socis no es cansaran mai i no es cansaran mai ni els que són avui, ni els fills dels fills, ni els nets dels fills. Vull dir, no es cansaran mai. I amb el tema econòmic, el Barça és una màquina que tindrà prou capacitat per poder resoldre qualsevol problema que pugui tindre i seguirà mantenint aquest esperit. Jo estic convençut. Sigui el que sigui el futur, el Barça és més que un club. Aquesta és una paraula que encaixa perfectament amb aquesta celebració d'avui. I quan un és més que un club, vol dir que no són com els demés. Quan et dic que no són com els demés, no estic dient que siguem millors ni pitjors. Som diferents. I aquesta diferència, jo estic convençut que es mantindrà segles i segles.
Parlàvem de catalanitat abans, parlàvem del model de club, dels socis, no? Un altre element que identifica molt el Barça, sens dubte, ha sigut aquest ADN, aquest tipus de joc, no? El voler tenir la pilota, per exemple, o aquesta fórmula de Cruyff, evolucionada amb Guardiola, després també Iniesta, veient Messi, Busquets o Xavi mateix. Diries que és un ADN infal·lible, Sandro?
No. De fet, ara no juguem exactament igual. Canvia i no passa res. No passa res per canviar. No cal. Sí que és evident que per l'estil de jugadors que hem tingut fins ara érem un referent del que s'ha conegut com el tiqui-taca, però és que això no depèn de la voluntat de la persona que decideix com s'ha de jugar, perquè depèn dels jugadors que tinguem. O sigui, és la matèria prima, i està malament parlar de matèria prima quan parles de persones, però el jugador és el que et marca l'estil, no l'estil, el jugador. Per tant, si es canvia, no passa res. Mentre juguem maco, mentre juguem amb ganes, mentre fem gols i guanyem, es pot jugar de totes les maneres del món. No passa res.
Joan?
Per mi hi ha una cosa que és la que ens farà continuar sent el que som, els sis de casa. Quan dic sis, vull dir sis, són cinc, són set, però que siguin de casa, que siguin de la Masia, que dic jo. Mentre que això es mantingui, que es diguin Víctor Valdés, Carles Pujol, Gerard Piqué, Messi és punto y aparte, Xavis, Iniestes, mentre que això es mantingui i ara s'està mantenint, o sembla que estem entrant en aquesta fase, mentre que tinguem a casa sis o set de casa, amb la seva actitud, amb la seva forma de ser, molt ben recolzats, molt ben recolzats, per tres o quatre o cinc de fora que ens portin el nivell també i la categoria, però que l'actitud que tenen els de casa els agradi o no, els que venen de fora, són diferents, és una actitud dintre del que és el DNI Barça. Jo crec que el Barça no té que patir. I el que s'està demostrant és que això surt. Ara, que surt cada dia, bueno, doncs surt quan surt. Ara sembla que ha sortit. També és veritat que tenim persones al front que fan que això no només es vegi amb la qualitat i amb actitud, sinó també amb la qualitat de la forma de ser d'aquests jugadors, no? Però mentre es mantingui això, o sigui, el Barça no serà mai un club com altres en què els 11 jugadors que surten al camp siguin 11 estrangers. Això no. Això va ser el dia que és curiós. O sigui, el Barça es va fundar així, i això és la grandesa del Barça. Quan es va fundar el Barça, els jugadors eren tots estrangers, inglesos, suïssos, italians, avui està molt ben explicat amb els mitjans de comunicació. I per això la grandesa del Barça és això, que som un equip que no ens avergonyim en absolut de qui ens va fundar. Al contrari, avui celebrem que el senyor Joan Gamper tingués la idea de fer el que va fer, i darrere d'ell doncs, estem tots nosaltres, no? Però va ser un suís, al final, que va fundar el Barça. I sentim orgull d'això, i el tenim com una personalitat i com una persona que la recordem tota la vida, no? I això és la grandesa del Barça. Mentre que aquesta grandesa estigui mantinguda per la gent de casa, en una part, no estic dient amb la totalitat, és difícil, jo crec que el Barça mantindrà el nivell de qualitat i d'actitud que té en aquests moments.
Bé, puc afegir la conversa Josep Maria Bartomeu, que ja ha aterrat. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Ha anat bé el vol? Ha anat bé o una mica tard?
Sí, tot bé, sempre.
Parlàvem del Barça, parlàvem del club, hem parlat de la catalanitat, dels socis, ara estàvem parlant de l'ADN futbolístic del Barça, si en tenia o no en aquest cas. Creus que és imprescindible, Josep Maria, per al futur del Barça?
Sí, home, és imprescindible. El fet, doncs, que la Masia, que els nostres jugadors principalment estiguin formats a casa, és fonamental pel present, pel futur i pel passat que hem tingut. I el nostre estil de joc, a veure, evolucionant, s'ha d'evolucionar, però sempre hi ha aquest ADN que bàsicament es basa sempre en aquest tema de la possessió, del control del joc i de jugar a l'atac. Mm.
De fet, Sandro, deies una cosa interessant també, que són aquests cracs, no?, que de fet sempre ens han fet aspirar i construir projectes esportius al voltant de molts cracs, aquests referents del Barça. És una època en què necessitem, ens falten referents, Sandro?
No, jo crec que una mica el que està passant, bueno, primer ratificar el que ha dit el Joan i el Barto, de que és evident que la Masia ha de ser el pal de paller de l'equip, però no necessàriament cal tenir referents unipersonals, perquè ara, en aquest moment, l'equip, per exemple, juga més com un equip. O sigui, no hi ha els referents històrics que sempre havíem tingut, el Cruyff, fins i tot el Ronaldo, el Ronaldinho, evidentment, i com diu el Joan, punt i a part, Messi, Neymar, etcètera, etcètera, no? Que potser sí que eren molt... es fixaven molt en un sol jugador, o en dos. Ara, en canvi, crec que és més una fixació d'equip. O sigui, el referent està molt bé, però si no n'hi ha ni a l'equip funciona, doncs quasi millor. O sigui que les dues teories són vàlides.
Mm-hmm. Ja per anar acabant, el millor jugador de la història el teniu clar, vosaltres, Joan?
Bueno, això ja depenia de generacions, no? Si anéssim al meu avi, diria el Samitier, si posa el meu pare, diria el Koala, si sóc jo, podria dir el Cruyff, i, bueno, Cruyff com a entrenador tant o més que com a jugador, però, bueno, per sobretot, i perquè la memòria a vegades és curta, i parlar de Samitier, parlar del Koala, doncs ja em queda molt lluny, és el Leo Messi, per descomptat, i això està claríssim, que ha estat un jugador excepcional, no? Però jo diria que avui és un dia que qui té que celebrar el 125 aniversari som els culers, perquè els jugadors són molt importants, molt importants, molt importants, però sense afició no hi ha jugadors. Vull dir, i això es demostra amb altres clubs. O sigui, avui no és un dia per celebrar-ho exclusivament als jugadors, és perquè ho celebrin els culers. Els culers són els que avui tenen que celebrar de veritat, de veritat. Aquests 150.000 i aquests milions de turistes, de culers que hi ha al món sencer, aquests tenen avui que sentir-se feliços del que fa 125 anys un senyor que deia Joan Gamper va fer al Barça, no? Aquests són els que avui celebren i aquests, lògicament, acompanyats d'uns jugadors que ens han donat moltes alegries.
M'agrada, Joan, que es complis cap a casa amb això del turisme, eh? Vull dir que està bé, està bé.
No, però m'he equivocat.
No, ja se t'ha vist. Josep Maria.
Ricard, bueno, evidentment penso el mateix, no? Avui celebrem els culers aquest 125 aniversari. Crec que és una celebració històrica, contents. Jo ho dic sempre, jo viatjo molt per la meva professió, i el Barça és el millor ambaixador que tenim, a Catalunya. El Barça va pel món i representa la seva terra, la seva gent i el seu sentiment. Però és veritat que els jugadors també ens ajuden a que el Barça sigui també un club gran arreu del món, no? Jo estic amb el que dèiem abans. Cada generació té els seus jugadors. Jo recordo el meu avi també parlava de Samitier, el meu pare de Kubala. Jo soc d'aquesta generació que els nostres referents poden ser doncs, en Cruyff, en Ronaldinho i evidentment, en Leo Messi. Però aquests dies, per exemple, parlava amb els meus nebots, clar, el seu jugador preferit és el Petri. No? Aleshores, cada generació té els seus jugadors i ho important som els socis, el club, la història, i que sobretot això és un club familiar, un club de moltes generacions que anem passant d'uns als altres, i això és el que hem de celebrar, i que segueixi endavant aquesta tradició tan culer, no?, de que els grans portem els joves i anem formant generacions noves.
Sandro Rossell?
Mira, ara jo he tingut la sort de parlar després del Joan, perquè m'ha fet canviar la versió de que anava a dir, de manera planera, aquest respost sense cap mena de dubte a Messi. Però ara el Joan m'ha fet pensar de que el millor jugador de la història del Barça ha sigut el número 12, que és els socis i l'afició. Li he robat la idea al Joan, eh?
I, la reforces, no tinc reforces.
Sí. La reforço, però té tota la raó que al final el més important ha sigut aquesta massa social i els aficionats que tenim arreu del món, que em sembla que són més de 300 milions. Sí, el número 12.
Les penyes. I les penyes, vull dir, els protagonistes, també. Que no són socis i que segueixen.
Escolheu-se a mi, jo a part, jo no. Però els presidents també, el Sandro, el Pablo, a mi m'escolheu, a mi museu al marge. Però els presidents, jo sé el que és patir, sempre del Barça, eh?
No,
patir molt, però molt més del que la gent es pensa. I el Barto i el Sandro, avui també tenen una celebració una mica molt especial, perquè ells han patit molt, sí. Han disfrutat molt, no ho nego.
Que per cert, i anireu, Sandro i Josep Maria, aquesta nit a la gala?
Sí, i tant.
Sí,
és un pecat d'anar-hi.
És la festa del nostre compleanys, del nostre aniversari, hem d'anar-hi tots.
Sí. Ara, Joan, no oblidis que tots nosaltres hem aixecat molts títols, eh? També com a presidents i com a directius. Per tant, també hem gaudit molt, tot i que dius hem patit, però hem gaudit molt tots aquests anys, perquè bueno, hem fet mirar el Barça entre tots.
Jo els felicito a vosaltres també. O sigui, ja que em donen l'oportunitat, per mi també és per celebrar... I vosaltres sou uns signes dels vius, eh? Molts que desgraciament avui no podran disfrutar, molts, però són molts, però els que podem disfrutar, d'alguna forma esteu representant d'alguna forma aquests presidents, aquests directius que durant 125 anys han estat també donant suport a que el Barça sigui el que és, no? A part dels jugadors, per descomptat, i per sobre dels jugadors, i per sobre de nosaltres, l'afició.
Doncs Joan Gaspar, Sandro Rossell, Josep Maria Bartomeu, gràcies per acompanyar-nos. Ens hauria agradat que també ens acompanyés el president del Barça, ni que sigui per una nota de veu, però es veu que no tenia disponibilitat en un dia del seu 125è aniversari. Gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada i felicitats.
A vosaltres.
Gràcies a tots. Adéu-siau.
Carme Lloberes, bon dia i bona hora.
Ai, molt bon dia. Què tal?
Joel Díaz, bon dia.
Bon dia.
Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
I avui, titular d'excepció, Antoni Bassas, bon dia.
Bon dia, Ricard.
I felicitats a tots els culers que ens estiguin escoltant o representant.
Gràcies. En vida vostra.
3 minuts i ens hi posem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra un dia sense aeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta. AINA, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno d'Espanya.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Ens hem estimat fins al final i hem begut tot l'amor que conteníem l'un per l'altre, sense que existís una paraula per fer-ho. D'amor i no, d'Alba Dalmau.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre, al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs!
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tio amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort! A veure si ens veiem!
Bye!
Adéu!
I ara entrem al búnquer.
La qüestió és que l'Otto acaba de rescatar a Mussolini sense disparar ni un sol tret. Quan entra a l'habitació, en Benito està ben confós, però en veure uniformes alemanys de seguida es tranquil·litza i diu: sabia que el Führer no m'abandonaria. Anem-nos-en.
Anem-nos-en, va dir Mussolini? Anem-nos-en.
En italià ho va dir.
Ah, clar.
Facciamo via.
Facciamo via? Ara, el nivell del programa és aquest. No sou sorpresos, ara. Si ens han donat premis amb aquest nivell, per què canviar-ho ara?
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Home, 125 anys no es fan cada dia. Ara recordàvem fora del micròfon aquell programa d'especial... aquest any 100 que va fer l'Antoni Bassas, que això ara seria molt impossible de fer perquè molts jugadors ja no van a platós de televisió d'aquella manera. Va passar tothom per allà, Antoni.
Sí, pràcticament tothom. També és veritat que els que estan en actiu o els que s'acaben de retirar tenen més reticències perquè n'estan tips de la popularitat i dels mitjans de comunicació. I, en canvi, els més veterans, com més anys passen, alguns perquè troben a faltar aquelles càmeres i d'altres perquè han han pres plena consciència del que ha significat per la seva vida haver passat pel Barça i ja tenen més ganes de venir. I, per tant, jugadors dels anys 50, 60, 70, 80 mateix no vam tenir problemes. Maradona ens va costar molt, perquè en aquell moment ell ja vivia a l'Argentina, però el vam aconseguir portar. En canvi, per exemple, doncs, què sé jo, Romario no va voler venir, això que feia 5 o 6 anys que havia deixat de ser jugador del Barça. Però sí, va passar pràcticament tothom, i alguns venien emocionadíssims. Me'n recordo, per exemple, el Pepe Reina, pare del Pepe Reina, porter d'ara, que havia sigut porter del Barça i de l'Atlètic de Madrid, el dia que va venir em va dir... No, bueno, és que a casa meva em deien... A la televisió de Catalunya estan fent un programa del centenari del Barça i no t'han dit res. Aviam si et criden. I anaven passant les setmanes i no em dèieu res. I bueno, finalment va venir, estava l'home feliç, no?
És que el Barça, diguéssim, ara ho deien també els expresidents, no? És una marca mundial, sens dubte, però no sé, i una cosa que introduïm també a la tertúlia dilluns passat, si aquest arrelament amb el país s'ha treballat prou els últims anys. És a dir, el Barça sempre era un club dels clubs catalans, també, no? És a dir, quan hi havia un nano que jugava al Sabadell i destacava, de seguida el Barça s'hi fixava. Ara el Barça no va fixar-se en el Sabadell, va fixar-se en clubs de Brasil.
No,
també. També.
Sí, no, la Masia té un munt de gent de vistaires que van per arreu del territori, del país, als camps, des de nanos, que els tenen controlats des de 4 o 5 anys. No.
Però tinc la sensació que el club segueix igual de relat al país?
És que una cosa és la producció de jugadors i aquestes, no?, que seria el significat una mica de club, però l'altra per mi seria el país com a tal, és a dir, la ideologia, no? La ideologia per mi ha canviat absolutament radicalment.
Però una cosa amb l'altra, una ideologia s'ha de practicar també, no?
Sí. Jo només feia constància de com ha anat evolucionant, i a més van haver-hi uns moments claus que jo crec que a lo millor molt catalanisme es va sentir com una mica ofès amb determinades decisions que es van prendre en moments, jo diria, claus de la història, no?
Parles de l'1
d'octubre. De jugar al partit.
Per exemple...
Aquest és un dels pitjors moments, diríem, o un dels errors més grans que ha tingut el club, amb això que estàvem parlant.
Bé, jo no parlaria d'error del club, perquè les decisions les prenen les persones, i aquell dia la decisió la va prendre...
Els capitans del Barça.
I el president que hi havia aleshores, no? El club com a tal no pren decisions, diria jo, eh? Aleshores, aquell dia, el Jordi Alba, Sergio Busquets, Leo Messi...
Iniesta
van traslladar una pressió a la directiva del club, que la directiva del club va acceptar, i el president en aquell moment era Josep Maria Bartomeu, i aquell partit es va jugar perquè ho va voler Josep Maria Bartomeu, diria jo, eh?
Sí.
De tota manera, aviam, tornant a la teva pregunta, pel que fa al seguiment de jugadors, bueno, pregunta'ls-hi als vistaires i al seguiment de l'Espanyol si no es troben que moltes vegades el Barça els hi va trepitjar jugadors que juguen aquí, és a dir, el control sobre el futbol català El Barça el té, no sé si és absolut, no ho conec prou, però el té, això segur. I després, sobre l'arrelament del país, aviam, s'ha d'entendre que el país també ha canviat, que la societat té moltes més pantalles en les que agafar-se i molts més estímuls. Algunes coses és possible que s'hagin afluixat, el mateix gegantisme del Barça, la seva internacionalització, ens pot portar això, però malgrat tot, la catalanitat del Barça jo crec que continua sent indiscutible i molt visible a l'exterior, també. És a dir, allò del Catalan Club, això
existeix. Representant de Catalunya.
Absolutament, sí.
Jo, quan fa poc vaig ser a la gala de la Pilota d'Or i em va sorprendre satisfactòriament molt com la Masia tornava a estar al capdavant del Barça, com la gent et parlava, la gent de fora, parlava del Barça i destacava la Masia i destacava tots aquests nanos que estan al primer equip del Barça, que són nens, Cubarsí, Lamin, Caçador, tots, que clar, són la Masia i és Catalunya, una mica el que dèiem abans, que sí que el Barça està arrelat al territori pel que fa a tots els jugadors. És cert que hi ha un punt que quan més s'ha globalitzat el club, és difícil trobar l'equilibri entre globalitzar-te, entre fer-te gran...
Entre ser empresa i ser sentiment.
I llavors mantenir aquesta catalanitat, i en aquest equilibri és una mica la clau, i això sí que és responsabilitat de qui dirigeix en aquell moment cada etapa el club i els presidents.
Sí, la representació, diguem, a nivell especialment, doncs, d'això, la formació, aquesta Masia, és clara, i per tant no cal ni enraonar-ho gaire estona. Per mi seria una mica la representació política. És a dir, moltes vegades sigut com l'altaveu, o moltes o algunes, jo tampoc la història no és que me la sàpiga molt, però sempre he considerat el Barça com l'eina una mica a on es podia fer coses políticament. Clar que ens reunem d'uns temps passats, que potser...
Correcte.
Però ara no, sí, però ara no s'utilitza gens.
Es podria utilitzar més o es podria utilitzar d'una altra manera, però és veritat que durant molt temps el Barça havia de fer una feina de suplència, i si només que un club és perquè el país tenia menys institucions de les que li corresponien.
Sí.
Però podríem afegir el tema de la pilota d'or i de la gala, sí. Alexia i Aitana, per exemple, no? I el Barça no pot renunciar, si vol continuar sent un club, a la seva catalanitat o la seva expressió de més que un club, perquè tu en el món, sobretot en un món globalitzat, hi ha un moment que has de ser carn o peix, has de ser alguna cosa. Si ets igual que els altres, no tens cap valor. El que et dona valor és la teva singularitat. I una de les singularitats és l'aposta, potser aquest any perquè no hi havia més remei, perquè no hi havia un euro al calaix, per la Masia. Fixa't com ara circula aquests dies un tall d'un comentarista en un programa de televisió que s'estira els cabells perquè Mbappé no està fent res.
I ells, diu, a
i ells saquen a Caçador i saquen a no sé quantos cada dia. Quin mal que fa això. La capacitat de treure jugadors...
Clar, però aquesta singularitat...
Que fa que la selecció espanyola estigui plena de jugadors del Barça.
Xoca amb els models que estem veient a la resta de clubs grans europeus,
sí.
Que van cap a vegada més a una alineació absoluta de model de club, de plantejament, sí. De grans estrelles...
Bueno, perquè la indústria del fitxatge internacional genera moltes comissions, i molts comissionistes. I, en canvi, treure un jugador del planter és una altra història.
Això és el que volia dir amb el model del Barça, que sembla que el Barça... està anant més cap aquí, tot i que no acaba de desarrelar-se.
El Barça té la dicotomia aquesta entre el localisme i el global.
Però això
és una cosa que s'hi troba... Està molt bé. El que jo voldria posar en dubte és que realment hi hagi consens i unanimitat al Barça amb la seva funció aquesta d'exèrcit desarmat i simbòlic de Catalunya. És a dir, aquesta vinculació del Barça amb Catalunya no l'accepta tothom ni la vol tothom. Jo tinc 44 anys, per tant tinc l'edat que tinc, però des de que tinc ús de raó, el Barça ha viscut en una permanent guerra interna entre els que volen que el Barça sigui l'exèrcit simbòlic i desarmat de Catalunya i els que no ho volen.
Guerra interna dins el club, vols dir?
Guerra interna dins del club, i això està... La part, diguéssim, que demanen que el Barça no sigui un club polititzat i que es mantingui al marge de les lluites nacionals catalanes, ha estat representat pel nuñisme, pel Núñez i per tot el que ha vingut després. I a l'altra banda hi ha hagut, més vinculats al corifisme, doncs la gent que sí, que han apostat pel catalanisme
dins del Barça. Llavors, intern...
Aquesta guerra hi ha estat i el consens no hi és, en aquest cas. Nosaltres el donem per suposat, però hi ha gent que no vol que el Barça...
Una cosa és que hi hagi una discussió interna, però jo crec que el que és important és que què acaba sent al final, què acaba fent el Barça i què acaba sent... I vull dir, tu pots tenir una discussió interna, però si al final el Barça... jo crec que en els 125 anys de història del Barça és impossible deslligar-lo de la història del país, i jo crec que el Barça sempre ha anat de la mà, i de fet tant va de la mà i tant representa a Catalunya el Barça, que per molts fora de Catalunya és com si fos la selecció catalana, sí. I això precisament és el que més l'ha perjudicat i el segueix perjudicant amb moltes institucions del futbol internacional i espanyoles. Vull dir, ser un club català que defensa la catalanitat, que llueix i viu amb orgull ser el club català o el club de Catalunya, això l'ha perjudicat moltes vegades.
Sí. Sí, sí. I precisament perquè ens ha perjudicat moltes vegades, insisteixo, hi ha gent, i no són pocs, diguéssim, a la massa social, i se'ls ha de respectar com a la resta, que no són gaire partidaris, que preferirien que el Barça sigui, que fos un club
però és igual
més,
el que
més despolititzat.
Bé, ja sé que és el soci, per exemple, el que mana amb tot i d'això, però la senya d'identitat i per mi, diríem una mica, l'estil ha de ser, si que ens reunem a nivell de joc, l'estil, per exemple, a nivell polític, ha de ser i qui ho ha de marcar és la manera de ser del club.
Però aviam, els que demanen la despolitització del club, el que demanen és l'espanyolització del club, perquè això ja ens ho sabem de memòria.
Clar.
Haga com jo, no se meta en política, o sigui, sigui espanyol, ja està, això és el que passa. Aleshores, tu, com deia la Laia, pots trobar traces de catalanisme i de problemes que li ha comportat el Barça aquesta filia en tota la seva història, començant pel tancament de les Corts de l'any 23, continuant amb les amenaces al president Montal perquè feien la megafonia en català, continuant per les amenaces de Jordi Fernández Díaz, ministre de l'Interior, a Sandro Rosell, i quan el concert de la Llibertat, el 2013, i l'aleshores vicepresident Carles Vilarrubí, quan van fer el concert de la Llibertat, els hi va dir, haurà un antes i un després. I en efecte, pregunta-li si no a Sandro Rosell, si no ha tingut un abans i un després en la seva vida.
Sí, sí.
Vull dir, aquestes coses han passat. I han passat una mica tothom, eh? Fins i tot aquells que potser van pensar no cal fer un gramassa d'això del catalanisme.
Si vols, president... vols dir que a Núñez li va passar també això.
Bueno, el president, per exemple, i el president franquista Enrique Piñero, marquès de la Mesa de Asta, és el president de l'11-1 de començaments dels 40. Quan se n'adona que han fet que el Madrid guanyi 11-1 al Barça, vol dimitir. Bueno, i el cas del fitxatge de Di Stéfano, que el té al Barça i acaba al Madrid. O sigui, quan amenacen aleshores president, Enric Carretó, i li diuen, home, vostè té negocis industrials del cotó, no? Doncs seria una llàstima que fes una guerra per això del Di Stéfano, perquè, és clar, nosaltres podem començar a investigar amb quines divises, estem parlant d'una època que gairebé hi havia restriccions, amb quines divises compra vostè el cotó a l'estranger. Vull dir, en aquestes coses al Barça sí, sí. Li han passat,
diguem-ho. Bueno, és que el Barça no s'explica sense el Madrid com a antagonista, no? És impossible d'explicar-ho. I, per tant...
Sense Espanya.
I clar, com que Madrid representa el que representa, és que...
No s'explica pràcticament... la pitjor part, no?, que t'ha afectat més com a Barça, vull dir, no t'explica aquestes coses. Jo recordo, a mi m'agrada molt el Puyal, que sempre feia referències històriques, i a mi la història del Barça, bé, m'agrada molt, i sobretot quan relacionava amb qüestions més de la catalanitat, sempre hi ha petits detalls de la història que no ocupen grans titulars, però que demostren l'esforç que ha fet el Barça sempre i la lluita que ha fet pel català o la catalanitat, com per exemple que allò que es van inventar, no?, que la megafonia del Camp Nou es comencés a dir, el Barça s'ho recordarà millor, que era anuncis de metge, no, era... No. Com era? Per fer-ho en català, vull dir, per trobar una manera de poder, que sonés el català a l'estadi per primera vegada, llavors per megafonia feien com
bueno, anuncis. No, a vegades deien sortia, sí, l'speaker del Camp Nou, el Manel Vic deia, sí, van passar de dir, se ha perdido un niño que dice llamarse Pepito, rogamos a sus familiares que vayan a la puerta principal de tribunes, deien, s'ha perdut un nen, tal, no sé què, o deien, atenció, sisplau, esprega el doctor, no sé què, no sé què, que per un assumpte urgent, després se'n van adonar que hi havia doctors que feien trucar al Camp Nou perquè diguessin el seu nom per la megafonia. I llavors van deixar de fer-ho.
Tot això del català, Joan Granados és una persona també importantíssima, que va fer molt perquè...
Home, vital.
Sonés el català a la megafonia del Camp Nou.
I els van amenaçar, perquè és que estem parlant de l'any 72, de l'any 73, el governador civil, que era la màxima autoritat de la província de Barcelona, però pràcticament de tot el país, seia al costat del president del Barça a la llotja, i clar, tu imagina't el governador civil sentint que per la megafonia fan els avisos en català, no?, o donen les alineacions en català. Ah. I li va dir a l'Agustí Montal que sea la última vez, porque si no, la próxima vez te lo diré de otra manera. Ojo al dato.
Avui ens acompanya també el net de Joan Gamper, que va fundar el Barça. El seu net és el Xavi Gamper. Què tal? Bon dia, com estàs?
Un plaer estar aquí amb vosaltres.
Quines són les sensacions d'un dia com avui, que fa 125 anys que es va fundar un club, que va fundar el teu avi un club, com el Barça?
A veure, per mi és la constatació de que la tasca del meu avi va ser una obra ben feta.
Quins diràs que van ser els fonaments del Barça del Gamper?
Bé, ell va venir, quan va venir aquí a Barcelona va venir per qüestions professionals i se va adonar que aquí pràcticament no es feia esport. Ell engrescava la gent, això jo crec que no ho sabeu, us diré unes primícies d'aquestes molt divertides, engrescava la gent per pujar al Tibidabo, perquè com no feien esport, dic, bueno, anem a fer, diguem, una mica de caminata, pum. Aquella punt que ara no existia.
Sí, organitzava excursions al Tibidabo?
Sí, sí. És així. I en aquella època encara no existia l'església. Crec que es va fer 1929, això podeu mirar-ho, o el 30 o alguna cosa semblant. Quan va aterrar aquí, ell va aterrar fonamentalment perquè s'havia dedicat als colonials espanyols. Espanya havia perdut ja Cuba i Filipines, però també encara tenia les colònies de Fernando Po i Guinea Equatorial. El seu pare, August Gottlieb Gamper, li va dir, a veure, podries dedicar-te a aquests negocis. Ell venia de Lió, on havia estat allà només per jugar a rugby, però també vine a treballar. Ell va aterrar aquí fonamentalment perquè tenia uns parents. La seva germana s'havia casat amb un home, la Emma Gamper, amb un home que es deia Gustav Müller, i Gustav Müller tenia una germana que es deia Berta, casada amb Emily Geisert. Emily Geisert i Berta Müller vivien al carrer Espanya. De fet, avui em dia a costat de casa meva, allà a Plaça Molina, on vinc jo, no? I va aterrar aquí. Aleshores va estar vivint un temps fins que es va independitzar, no? I aleshores, vull dir, ell va arribar a 1998, va començar a treballar, però se'n va adonar que no es practicava esport. com us deia, i va anar al gimnàs Tolosa. Un cop al gimnàs Tolosa, doncs, el van refusar, perquè ja no volien estrangers. Estava en una època que, bueno, aquestes coses de ser estranger i de ser protestant, que li va comportar moltíssims problemes, doncs, aleshores, estava molt, molt mal vist, no? I al final va anar al gimnàs Soler, va començar a fer una colla d'amics, i 6 estrangers i 6 catalans, el 29 de novembre, de fa 125 anys avui, doncs es va fundar el Barça.
És una història sensacional, sí, que, sí. Perquè, a més, important. En aquella època, clar, això de l'esport i de la condició física era molt nou. I per què va anar al gimnàs Soler? El senyor Soler era un senyor que nedava, i que era amic de Bernat Picornell, us sona, el de les piscines? Bueno, és que és, tot allò és d'aquella època, de quan es començava una certa pràctica esportiva com a manera de fer salut. I mira si era nou, que aquest senyor Soler tenia el gimnàs Soler, sembla que de nom es deia Manel Soler, pot ser?
Això no ho sé. Bueno, però vull explicar una anècdota.
I un dia es va presentar un senyor i va dir, ¿está don gimnasio? Perquè es pensava que Gimnasio Soler era el nom del senyor. O sigui, que el senyor es deia Gimnasio. Perquè és que no hi havia cultura...
Gimnasio Soler.
Gimnasio Soler. Clar, no hi havia cultura de l'esport, no? Per cert, que si aneu en aquesta cantonada, hi ha una placa del Barça, que ho diu, allà és el Raval.
Mira, Pintor Fortuny, Montjuïc del Carme.
Montjuïc del Carme, estan allà. I deixa'm dir també que amb el Manel vam col·laborar molt gustosament, quan aquest any 100 vam anar a Winterthur, a la casa de Joan Gamper, que encara existeix, i vam posar una placa que va esculpir en Subiracs, l'escultor de la Sagrada Família, en alemany i en català, dient en aquesta casa va néixer el 1870, hi ha alguna cosa així?
22 de novembre de 1877.
77, Joan Gamper, fundador del Futbol Club Barcelona. Si aneu a Winterthur, encara la
trobareu. Anècdota del gimnàs, que et deia, Xavi?
I anècdota d'això, de la data de naixement. Anècdota del gimnàs. En el gimnàs Soler repartien banyeres. No sé si ho sabíeu, pel mòdic prou d'una pesseta.
Podies banyar.
Resulta que amb carros, perquè no hi havia cotxes encara, et portaven una banyera que la pujaven. Sí. Perquè et rentessis. Ara la pregunta podria ser si la gent abans no rentava, això ja.
Bueno, no hi havia aigua corrent a les cases.
No hi havia aigua corrent a les cases, i aleshores, o sigui, la gent benestant, doncs, comprava, bueno, pagava una pesseta, li portava la banyera, i aleshores es rentava. I l'altra anècdota que volia explicar és que és molt curiós, perquè hi ha una cosa cabalística amb el naixement de Joan Gamper. Joan Gamper va néixer el 22 de novembre de 1877. Si us hi fixeu, 1877 és múltip d'11. 7 vegades 11. Sí. 22, 2 vegades 11. I el novembre és l'11è mes de l'any.
Ai, ara m'he perdut.
No, vull dir que numerologia. 22 és el dia que va néixer. Això... 22 de novembre és l'11.
Ojo, peligro.
Això, 77 això dreta, és múltiple de 11. O... Amb això guanyarem alguna Champions.
Home, tant de bo.
A una llarga història.
Tant de bo, Antoni,
de fet, es parla molt de la Fundació, però Joan Gamper, un dels grans menys va ser que va fer que el Barça no desaparegués, perquè a principis de segle, el 1908, si no m'equivoco...
No ho explico, també, això.
Va estar a punt de desaparèixer, no?
A veure, de fet, ell quan va fundar el Barça, ho va fer per distreure's, perquè aquí s'avorria, no?
Per jugar a futbol.
Va jugar a futbol. Joan Gamper té un dels pocs rècords que no té un tal Leo Messi. Un dels pocs. 9 gols en 3 partits.
Uau.
Això va fer-ho. Em direu, sí, que el futbol era molt rudimentari, era amateur, tot això és veritat. Però ho va fer. Ho va fer. 3 vegades consta, va ficar 9 gols. Consta. A les hemeroteques ho podeu veure, que es va ficar 9 gols amb 3 partits.
Però si era el president, igual li...
No era el president.
Ah, vale.
El primer president va ser Walter Wild. Perquè ell no tenia la majoria d'edat. La majoria d'edat en aquella època eren els 23 anys i ell en tenia 22.
No ho sabia, això.
O sigui.
23 anys, mare meva.
Sí.
Bé, després va ser president diverses vegades, això sí.
Aquí entrem amb això, que és el que em preguntaves.
Però va arribar a ser president jugador? Perdona'm, que això no ho tinc.
Això t'interessa molt ara, eh?
No.
Vale, d'acord.
No va ser president.
Per si la porta pot encara...
No crec que sigui el cas.
I llavors el va salvar en una assemblea que semblava que desapareixia, el Barça.
A veure, el Barça, el primer cisma, encara que sembli mentida, que sempre han tingut problemes, no?, de lluites internes, va ser un cisma religiós. Perquè, vull dir, fins que va arribar el Viti, que va ser el quart president, doncs les coses funcionaven bé. Però aleshores es van imposar els catòlics. I els protestants, entre ells el meu avi, van deixar una mica davant del club. Hi va haver-hi 3 presidents. L'últim president va ser Vicent Reig, l'únic president valencià de la història del Barça, que va convocar una assemblea als 20 dies amb l'únic punt de l'ordre del dia: desaparició del Futbol Club Barcelona. Ostres. El Barcelona havia passat de 300 i escaig socis que, amb en Viti a 38 socis. Perquè va tenir una competència impressionant, doncs, arreu de Barcelona s'havien fundat milions de clubs, etc, etc. En aquella assemblea, doncs, bueno, clar, us podeu imaginar que allò va ser un funeral, no? Perquè, vull dir, tothom diu, bueno, doncs anem a liquidar el Barça.
38 socis en una assemblea per liquidar el Barça.
Per liquidar el Barça, així mateix. Aleshores va haver-hi un jugador, que va ser Walter Wallace, no?, que es va aixecar i va dir, però no hi ha ningú que pugui salvar el Barça. I en aquella assemblea estava Joan Gamper. I ja venia amb idees preconcebudes. Aleshores, ell va dir, mira, a partir d'ara seré jo el president. Bueno, ja havia tingut, va assolir la majoria d'edat en aquella època, no? I ell tenia tres o quatre idees. La primera era fer un estadi propi, que va ser el camp del carrer Indústria. En tres mesos, el va construir, en tres mesos.
Sí.
La segona idea era, bueno, nosaltres portem el nom de Barcelona, i això té un pes comparat amb els equips de barriada, val? I la tercera idea, doncs aquí la va plasmar amb el 2 de gener de 1909, convocant un partit contra l'Estat Helvètic de Marsella pels contactes internacionals que ell tenia, i van venir uns jugadors, el Barça va perdre 0-3, això és el de menys, perquè l'Estat Helvètic en aquella època era com un PSG, no?, per dir-ho així. I en aquell partit van assistir el cònsol de França, el cònsol de Suïssa, Albert Bastardes, Joan Ventosa i Francesc Cambó. O sigui, van anar tots els mediàtics catalans de la Lliga Regionalista. Ell ja tenia la idea d'associar el Barça al Catalunya, catalanisme. D'aquí ve lo de més d'un club. Va per aquí el tema.
I sembla que en aquesta assemblea del 1908 Joan Gamper va pronunciar la cèlebre frase «El Barça no pot morir».
Sí, correcte.
Bueno,
mira, parlàvem d'aquest moment, d'aquest any 100. El tenim, mira.
La cerimònia que mereix el moment del descobriment d'una placa, que és en aquesta casa, aquí la Jacobstrasse número 7, i que ens recordarà per sempre que aquí va néixer i aquí va viure els primers anys Joan Gamper, Hans Gamper. Per descobrir aquesta placa, el vicepresident del Futbol Club Barcelona, senyor Joan Gaspar, i el net de Joan Gamper, Xavier Gamper. Endavant, doncs, quan vulguin, anem a cobrir aquesta pàgina de la història del Barça.
Aquí se n'obria la placa.
És el moment, mentre sonen les notes de l'himne del Barça.
I així es va explicar aquest any 100.
Sí, hi havia una... En aquesta casa encara s'hi viu, hi ha una família que hi viu, ara no ho sé, però en aquella època, fa 25 anys, era un matrimoni molt amable, que estaven molt contents, que eren perfectament conscients que allà havia viscut, havia nascut el president del Barça i que estaven encantats que hi anéssim a posar la placa.
Mm. Una última pregunta per anar tancant. Xavi Gamper, li dol que el camp del Barça no porti el nom de Joan Gamper?
Bé, i ens anem molt més enllà, ja. Sí, efectivament, que la camp dol. Home, crec que l'avi mereixeria el premi gran. Per mi,
Vull dir, en comptes de dir-se Spotify, per exemple, es podria dir Joan.
A veure, tot això ja ho sabeu. A veure, això sí que està molt documentat, no?, que el general Moscardó va dir ni se les ocurra, a Miro Sanz li va dir ni se les ocurra poner este nombre. Ell tenia quatre pecats. Era estranger, protestant, associat al catalanisme, i a sobre es va treure la vida. O sigui, aquests quatre pecats mortals li van marcar.
Que es va amagar el suïcidi de Joan Gamper, no?, en aquell moment?
Sí.
Sí, la meva àvia no volgué que es tornés a parlar. És una de les coses que ens ha dolgut molt a la família, perquè la veritat és que ens hauria agradat conèixer moltes més coses, més anècdotes de l'avi, efectivament.
Xavi Gamper, felicitats pel dia que et toca també i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Un plaer estar aquí.
Nosaltres farem una pausa, però abans, en nom de la Fundació Josep Carreras, saludem el tenor Josep Carreras. Josep, bon dia.
Bon dia, Ricard. Saps que la Fundació Josep Carreras sempre recordarem amb molta estima la senyora Concepción? Ens va fer hereus del seu pis situat al carrer Villarroel, al costat de l'Hospital Clínic, i gràcies a la seva generositat vam iniciar el programa de pisos d'acollida per a pacients. Cada vegada són més les persones que deixen una part o la totalitat del seu patrimoni en herència a favor de la nostra causa. Et convido a visitar el web comvolsquenrecordin.org per conèixer com pot ser imparable més enllà de la vida.
Fundació Josep Carreras.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Let's go!
Viu el Black Friday més acolorit de MediaMark amb un Samsung Galaxy A35 de 256 GB 5G per 279 euros. MediaMark, ho has de viure.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
012, la millor resposta. Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia, però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Enguany pots quedar-te jugant a casa o visitar un lloc on jugar com mai. Si aquest Nadal t'ho passes en gran, te'n recordes. A partir del 23 de novembre, viu un Nadal inoblidable a PortAventura World. Hotel més entrades a partir de 63 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres? Doncs encara millor, perquè torna el millor dels divendres. Aquest Black Friday podràs guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11.
I a més, entrant a cuponespecial.es, podràs aconseguir centenars de targetes regal de tecnologies, esport i oci. Amb el cuponazo Black Friday de l'11, torna el millor dels divendres. Bases dipositades davant de notari.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ja tenim els 4 finalistes de Zenit.
Qui optarà a ser el més estimat per totes les generacions?
Un d'ells és a punt de tocar el cel.
Juntament amb vosaltres decidirem l'artista
més intergeneracional d'aquest país.
Zenit, la final, aquesta nit en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Som onades de passió a bastant terres llunyanes amb els vents del mes com plu.
170.000 pessetes i 3 mesos va tardar.
Què dius, Lloberes?
Això.
200 què?
No, 970.000 pessetes, sí. Ha dit que li va costar el canvi.
Posa els auriculars, perquè estem escoltant un himne bonic i tu estàs amb la teva pel·lícula i així et perds el detall. Mira. Això és Bressol a l'infinit. L'altre és un sentiment. I tenim un tercer, que és Escut al pit. I un d'aquests serà el nou himne del 125è aniversari del Barça. David Carabén, què tal? Bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Ricard, com anem?
Bé, home, deus estar ja content, i però també suposo que cansat per tota la feinada que heu fet, no? És que clar...
Sí, sí, aquesta matinada encara estàvem aquí corregint subtítols... No sé, bueno, el típic de l'estrena, no? Que ja. Estàs allò amb els nervis i no clames.
És avui, això, eh? Això és avui.
Això és avui, això és avui.
Sí, sí. Ja està, l'endemà ja podràs descansar. Avui, per tant, tindrem el nou himne del 125è aniversari. Com us coneixerem, això, David?
Doncs, home, des del 14 de novembre que els van fer públics, a l'app Socis, dels socis del Barça, poden votar un dels tres cants. Els tenen allà mateix, a la primera pàgina de l'app, i poden votar allà. I llavors, doncs, han anat votant, i a l'escenari, damunt de l'escenari avui del Liceu, revelarem quin és el cant que porta més vots.
Però la votació encara està oberta?
Encara està oberta. Ah. Estarà oberta fins ben bé, doncs el moment de la gala.
I digue'm una cosa, hi ha algun que ja estigui despuntant una mica o no?
Segur que sí.
Pel que jo tinc entès, sí. El que passa que no t'ho sé dir amb... Bueno, yeah.
La de l'escó, la de l'escó.
Aquí estem, aquí en aquest programa...
És molt maca, també.
Estem molt amb l'escut al pit, eh? Estem amb l'escut al pit.
Però vaja,
que... Jo crec que l'escut al pit és la que sedueix primer, i llavors després... jo ho dic perquè en això sóc molt infidel. És a dir, al cap d'uns dies te n'adones que hi ha altres coses de les altres que són molt xules. Bueno, també m'ha passat que, clar, que com que les conec des de... Des de que només eren lletres, m'he enamorat d'una i de l'altra moltes vegades, diguéssim. Mm.
Quan vas venir a presentar el programa que has fet a TV3, el Nou Clam, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, ens deies estem darrere Messi, no sé si sortirà, no sortirà... escolta, al final ahir vam poder veure't parlar amb Leo Messi. Com va ser això, David?
Doncs va ser molt xulo, va ser molt bonic, però sí, una cosa d'últim moment. Realment diguéssim, l'agenda del Messi fins a finals de novembre era molt exigent, molt apretada, i de fet amb el Marcelo Méndez, que és el seu representant, em diu, escolta, podem quedar al desembre, per exemple, per fer l'entrevista.
Clar, no
pot ser de cap manera. I al final ho vam aconseguir, però coincidia amb les eleccions nord-americanes. De fet, on la gravem, que és l'estadi del Miami, era seu electoral.